Passen 5 minutets de 11:45, acabarem el programa parlant de la festa per una societat inclusiva de les persones amb discapacitat, la 23a edició que se celebrarà a Sitges el proper 23 de maig, ho dic bé. Però avui, 13 de maig, a les 6 de la tarda, al Miramar, se celebra la presentació, és l'acte de presentació d'aquesta festa. És una festa anual que compta amb un munt d'activitats, ara en parlarem una mica més, i la setmana vinent tindrem l'oportunitat de fer conversa amb dos joves, jo els hi he dit activistes de la inclusió. I ho dic amb tota l'estima i espero que ho rebin amb tota l'estima, perquè realment són joves d'aquí del territori, de Sitges, de Sant Pere de Ribes, que estan molt posats en això de la inclusió, que la reivindiquen d'una manera ferma i contundent i clara, que l'expressen i l'expliquen molt, 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 molt bé, i a més ho fan des de la primera persona, perquè doncs, ells pateixen moltes vegades aquesta manca d'inclusió, d'accessibilitat, etc, etc. Això serà la setmana vinent. Avui, per parlar d'aquesta festa per una societat inclusiva, per parlar d'inclusió, d'alguna manera de què és una societat inclusiva, ara li preguntarem, tenim la presidenta de l'associació Societat Inclusiva del Garraf, la Margarida Saiz. Què tal, Margarida?
Hola, un plaer.
Avui presenteu aquesta festa, que no sé si és com el gran dia de l'associació, aquesta festa anual que feu, és com el vostre gran dia. 23 edicions són moltes, eh?
Moltes, ja està consolidat en la comarca, sí. Però nosaltres diem que és un aparador, no és el més important, però sí que és l'aparador que mostra el que per nosaltres sí que és important, que són processos interns que alguns no s'arriben a veure perquè queden dins, si es fan en centres educatius o en esplais o en empreses o en associacions, i això no es veu, però sí que la festa, la jornada festiva és l'aparador lúdic, alegre, en el qual es mostra tothom i el gaudim.
Per tant, es tracta d'ensenyar allò que es fa.
Es tracta de demostrar des d'una manera alegre diverses coses, de fet, perquè nosaltres tenim com tres objectius. El primer és visibilitzar que la inclusió social de les persones amb discapacitat és una qüestió de drets humans. I aquí sí que em voldria aturar, perquè justament estem en una època en la qual és possible, estem assistint a violacions a vegades molt greus dels drets humans de manera absolutament impune. I si focalitzem a lo que és l'àmbit de la discapacitat, assistim amb preocupació, sincerament, a signes d'involució. Per exemple, el president d'Argentina, sí, Javier Milei, ha recuperat terminologia oficial, termes com imbècil i subnormal. Per tant, estem veient retrocessos a nivell mundial i això, evidentment, preocupa. Per tant, aquest és un dels objectius, però no l'únic. L'altre és sensibilitzar l'opinió pública de tots els beneficis que pot aportar a tothom la inclusió social de les persones amb discapacitat, independentment del tipus de discapacitat que tinguin i de la intensitat de suport que pugui requerir. I això per nosaltres també, aquest objectiu és important, perquè no estem lluitant només pels drets d'una minoria de la població, que també ho fem i és legítim, sinó que nosaltres estem defensant un model de societat en la qual totes les persones, independentment de les seves circumstàncies i diferències, totes les persones tenen un lloc i totes les persones poden exercir una ciutadania plena, que vol dir poder participar en els diferents àmbits de lo que és la vida d'una persona.
Això seria, això respondria a la definició d'una societat inclusiva?
Totalment. Una societat inclusiva és tenir la possibilitat, no l'obligació, però sí la possibilitat de participació en l'àmbit de la formació, en l'àmbit del treball, per tant, inserció laboral, cultura, lleure, a nivell polític. I la participació no és només estar, és sentir-te part del grup i que el grup reconeix com una part d'ells. I, per tant, és més exigent que calentar una cadira o estar físicament enmig de molta gent. És ser reconegut com un del grup. I això realment és inclusió. I això, pues, tot i els avanços, que han hagut molts i alguns molt importants, ens queda molt i molt camí per recórrer. Per això fem la festa, entre altres coses.
I per visibilitzar tot això, aquests avenços, però també tots aquest recorregut que falta encara per recórrer per arribar a aquest objectiu final.
I aquest és el tercer, mira, perfecte, perquè és el tercer objectiu. Per un costat sí que volem celebrar els avanços que han hagut i que ara sí que m'agradaria assenyalar tres, però també és denunciar els retrocessos i reivindicar tot el que queda. Què és el que celebrem? A mi, jo a vegades, més enllà de la comarca, perquè a vegades cal tenir una visió global, hi ha moltes conquistes de drets que són absolutament recents, no fan ni 10 anys, per exemple. És del 2018 que totes les persones amb discapacitat poden votar en les eleccions. L'any vinent tindrem eleccions.
Del 2018?
Del 2018. És a dir, les persones que estaven incapacitades judicialment no podien votar.
De debò?
Fins al 18 d'octubre del 2018, a l'Estat espanyol no es permet votar a tothom. Però espera, que encara et sorprendràs més en el que et diré ara. Fins a l'octubre, jo no sé què li passa a l'octubre, que tot passa a l'octubre, del 2020 no s'erradica l'esterilització forçosa de les dones amb discapacitat. ¿Vale?
És a dir, fins al 2020...
No, mira, el 6 de l'octubre no arriba ni fa 6 anys.
És a dir, de manera obligatòria totes les dones...
No.
Ah.
Aquelles dones que estaven incapacitades judicialment, les seves famílies o professionals...
Podien decidir
esterilitzar-les de manera forçada, sense comptar en la seva opinió, ni aprovació, ni absolutament res. Se les esterilitzava. Que cal recordar que la ONU, les Nacions Unides, identifiquen com a tortura l'esterilització forçosa. Doncs aquí, no fa ni 6 anys, això era perfectament legal i es feia. I això ha afectat, sobretot, a dones amb discapacitat intel·lectual. No només, però sobretot a dones amb discapacitat intel·lectual. No fa ni 6 anys.
És fort,
I l'últim abans són conquistes i val la pena visibilitzar-ho. Això ho volem celebrar i la festa vol posar-ho en valor, però també en valor que no fa res. I l'última és que fins al 2021, setembre, aquesta vegada ja no és octubre, es reconeix que totes les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica, encara que necessitin suport, algunes, en la presa de decisions. Fins ara això no era així. I va ser el Comitè Internacional que va anar pressionant en les revisions de com evolucionava l'Estat espanyol i finalment es va conquerir.
Aquests serien tres avanços claríssims, molt recents, sorprenentment recents, perquè estem parlant d'una manca de drets fonamentals a aquestes persones. Digue'm ara tres que s'hagin de conquerir perquè també siguin manca de drets fonamentals.
Tres. El primer, per exemple, doncs estem molt lluny encara d'arribar a tenir un únic sistema d'educació que sigui veritablement inclusiu i de qualitat per a tot l'alumnat. Encara a Catalunya hi ha una xarxa d'educació ordinària i una xarxa d'educació especial.
És veritat que no és el cas del Garraf, que Garraf som...
No, per sort.
Sí, el Garraf som comarca...
Per sort no, mira, ho dic malament. Per mobilització, inicialment per voluntat de la pròpia Generalitat, que va ser la que ho va impulsar.
De fet, va ser comarca pionera en aquest sentit.
Sí,
va ser comarca inclusiva, o sigui, a nivell educatiu, pionera. És a dir, a la comarca del Garraf no hi ha ni una sola escola d'educació especial, perquè en el seu moment es va determinar que seria comarca inclusiva. Ara podríem entrar en el tema dels recursos, etcètera.
Des del 2083, però... me corregeixo a mi mateixa quan he dit per sort, perquè en un moment determinat, en la dècada del 90, la pròpia Generalitat, que havia impulsat això, va retrocedir i va voler crear la primera escola d'educació especial aquí, i va ser la mobilització de tota la comunitat educativa
que es va negar,
que ho va aturar amb la complicitat, i això és molt important perquè ens marca en aquesta comarca com a diferencial. Malauradament, bé per nosaltres, però malauradament per altres territoris, perquè aquí hem anat sempre de la mà també de l'administració local i comarcal que ha recolzat això. Per tant, és important dir que això ho vam aconseguir aturar, que aquí hi hagués escola d'educació especial, la dècada del 90, per la mobilització de la comunitat educativa, claustres, famílies amb fills amb i sense discapacitat, però amb el suport i recolzament claríssim de tant dels que governaven com els que estaven en l'oposició, decisió dels ajuntaments de la comarca i del Consell Comarcal. I això s'ha de subratllar.
Clar, el problema que ha vingut aquí, entenc, que, és que ha vingut sobrevingut després, és que, clar, més enllà de determinar que les escoles del Garraf han de ser inclusives, com tantes altres que n'hi ha al territori, si això no es dota de pressupost i, per tant, de recursos, principalment, és a dir, el pressupost bàsicament són recursos i els recursos bàsicament són persones, són professionals, clar, realment es fa molt difícil, no?
Són recursos i és mirada, no l'oblidem.
Les dues coses.
Són les dues coses i les dues són imprescindibles, perquè jo puc dir que he vist molt de prop incrementar recursos i no incrementar inclusió. ¿Vale? Per tant, les dues coses s'han d'anar de la mà i són necessàries. La mirada sense recursos es queda molt coixa.
Podem dir que al Garraf tenim la mirada però no tenim els recursos?
Sempre, no podem ser complaents. Sempre, evidentment, hem avançat molt en mirada, sobretot, però que en manca recursos és evident, però no podem ser complaents, perquè això és enemic de la millora contínua. I la millora contínua implica una avaluació sempre. Podem identificar barreres a la participació i aquest és un procés permanent. Ho dic perquè la complaença és gran enemiga d'aquesta millora contínua. I, per tant, és important que siguem autoexigents.
Després entrarem més enllà de la mirada, però t'he demanat per tres necessitats. No? M'has parlat aquesta de la necessitat de que aquest concepte de la inclusió educativa s'estengui al llarg del territori, no? És a dir, no quedi només en un cas el Garraf o altres municipis, sinó que s'estengui. Quin altre?
I deixa'm que puntualitzi aquest. Estem parlant d'una escola inclusiva i de qualitat per a tothom. I per tant, aquí és evident que sí que tenim un únic, en la comarca només tenim escoles d'educació ordinària, però ens queda avançar en tot això. El segon flagrant és la inserció laboral. En aquest moment, amb dades del Departament d'Empresa i Treball, no arriba ni a una de cada tres persones amb discapacitat que treballen. I això sumant les que treballen en el sector protegit, en un centre especial de treball, més les que estan inserides en el mercat ordinari de treball. No arriben a una de cada tres. Però les que estan en atur, prop de la meitat, estan dos o més anys. És el que es diu atur cronificat. I si anem al tema de salaris, d'aquelles que treballen, d'aquesta minoria que treballa, el salari brut mitjà anual és un 21% inferior al dels treballadors i treballadores sense discapacitat. I encara una xifra molt més frapant, o molt més dolorosa, o indignant, diria jo, i és que la taxa d'activitat, que és la suma dels que treballen més els que estan buscant feina, en 26 anys no ha crescut més que un 0,1%.
Sí, del 2020 al 2026...
Des del 1999, que són les primeres dades que comencem nosaltres a recollir, perquè n'hi ha d'anterior...
No ha arribat ni a l'1%.
No, al 0,1%. Al 0,1%. És a dir, hi han passat molts governs diferents, Vull dir, no és un tema d'unes sigles determinades. No és una prioritat. I, per tant, aquest dret... No,
el dret a treballar.
A treballar... no és una prioritat. I està clar que no ha estat una prioritat política del conjunt de forces polítiques que legislen i que governen.
Per tant, coses urgents a canviar. Una educació inclusiva de qualitat arreu del territori, el dret a treballar, regulat i no precaritzat, és a dir, digne per totes aquestes persones. Quina més?
I l'última, doncs que a dia d'avui la immensa majoria de les persones amb discapacitat no poden triar on ni en qui viure. És a dir, ni tan sols la majoria poden imaginar que hi ha altres possibilitats diferents a viure tota la vida en la família o en entorns residencials i tenen tant dret a emancipar-se i a fer realitat un projecte de vida independent com la resta de la població sense discapacitat.
Tots aquests canvis ens portarien cap a aquest camí de societat inclusiva, no? Per al qual ens queda camí per recórrer. I abans feies menció a la mirada, no? Aquesta necessitat de canviar la mirada. Com l'hem de canviar? És a dir, com es fa? Com canviem aquesta mirada?
Doncs mira, hi ha moltes maneres, però jo, ja que estem en la festa per una societat inclusiva, sí que vull posar dos exemples de dues metodologies diferents, però que ens porten al mateix objectiu, que estem intentant i que voldríem ampliar allà on es fan, que és amb alumnat en algun cas de l'ESO, en altres casos també de batxillerat i de més, una és la dansa comunitària, el projecte Som i Dansa, la dansa comunitària inclusiva. En aquest moment, i justament es mostrarà
el dia de la festa, el dia de la festa, no? Hi ha una mostra,
En aquest curs s'està realitzant, és dins de l'oferta curricular de l'Institut Cubelles, hi ha una assignatura, que és aquesta, que és opcional, en grups mixtes de l'ESO, amb i sense discapacitat, que treballen a través del cos i del moviment, acaben construint, passant de ser persones individuals que estan en un grup a connectar-se en si mateixes, en les seves emocions, per construir grup. I aquesta metodologia el que facilita, a partir del moviment i del cos, ajuda també a posar paraules i a identificar allò que ens uneix més enllà de tot allò que ens diferencia. I què ens trobem? Que som adolescents. Bueno, que són, jo ja no.
Ni jo tampoc.
Que són adolescents. I això vol dir pors, anhels, expectatives, somnis, frustracions, decepcions, els primers amors, corresposos, no correspos. Per tant,
hormones que pugen i baixen.
Hormones, és a dir, aprendre a gestionar les pròpies emocions, a vegades coses que et passen i que no li pots posar paraules perquè no entens ni què passa. Tot això és adolescència i tot això uneix, tinguis o no tinguis una discapacitat. Per tant, des d'aquesta metodologia, al llarg de tot el curs, en sessions que són 2 hores a la setmana, es va construint, primer, es va generant grup, ¿vale? I després d'una connexió individual a cada un, i després acaben identificant a partir d'allò comú un tema a partir del qual construeixen amb la persona que evidentment tot això ho coordina i ho lidera una coreografia. Entonces, que ens la mostraran justament el dia de la festa. I no esperem, la idea no és fer una coreografia tècnicament impecable, sinó tot el que expressa. Aquest any el títol és El pes de les ales. L'han escollit l'alumnat, de tercer i quart d'ESO.
Això serà dissabte 23 de maig. Aquesta actuació en concret serà a les 8 del vespre. On serà això?
Això serà a la plaça Catalunya.
A la plaça Catalunya, que serà el punt neuràlgic de tota aquesta festivitat. Parlem de la mirada.
I aquesta mirada, amb aquesta metodologia, canvia mirades. Un altre, Teatre de l'Oprimit. El Teatre de l'Oprimit, que l'estem fent a Can Puig. Perdó, no he dit una cosa. El projecte Som i Dansa ho fem no és només l'Associació Societat Inclusiva de Garraf, sinó que ho fem de la mà de Confluències Vaivé, que és l'entitat que organitza el Festival de Vaivé per la inclusió a Sant Pere de Ribes. I per tant, ho fem conjuntament.
De la mà.
Sí. I voldríem estendre-ho a més instituts, a l'ESO, en concret de més centres educatius. L'altre, Teatre de l'Oprimit. El final és el mateix, però el camí és diferent. El que fan és, en aquest cas ho estem fent al Can Puig, a l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes, i participen l'alumnat de l'IFE i, per altra banda, alumnat de l'ESO, de quart d'ESO i de primer de batxillerat de l'Institut. Per tant, grups sempre mixtes, perquè si no, no parlem d'inclusió. Llavors, què és el que fan? Identificar situacions de discriminació. Que, cuidado, no, la discriminació no només és pel fet de tenir una discapacitat, pot ser per moltes motius diferents. Identificar la discapacitat i ajudar a cada persona, i igual es treballa també des de la persona, a nivell de les pròpies emocions, etc., també per construir grup, a vegades amb tècniques similars de la dansa comunitària, i el que fan és que a la persona es posen en el lloc de que sent, viu la discriminació, i en el lloc de qui discrimina. I a partir d'ahir, el que es fa és interpel·lar com es pot fer front a aquestes situacions de discriminació per poder revertir-les. I aquest any, a més, això s'ha anat contrastant, perquè el que és important no només és el grup, sinó és el públic, la interacció amb el públic. I això s'ha anat interpel·lant a diferents classes de l'institut, en la qual cosa, i també formarà part, a les 5:30, invitem a que vinguin a la plaça Catalunya perquè representaran aquest any dues obres.
Tot això serà, com dèiem, el dissabte 23 de maig a Plaça Catalunya, a partir de 4:45 de la tarda, que començarà amb un cercavila, i fins a les 10 de la nit, que hi haurà actuació musical, tot un seguit d'actuacions, com ara deia, teatre, dansa, etc., per celebrar doncs aquesta festa per una societat inclusiva. I mirada canvia mirades, entenc, no només dels assistents, que molts probablement ja ho hauran aconseguit canviar, sinó sobretot principalment del públic. I ara enllaço amb el principi que parlaves de, i has dit, no treballem i no fem aquesta festa només per reivindicar nosaltres o millores per la gent amb discapacitat, sinó és una feina que ha de millorar en general la societat, no? És a dir, una societat intel·ligent, o sigui, és intel·ligent ser una societat inclusiva, és a dir, el camí de la inclusió d'alguna manera manifesta intel·ligència.
Mira, jo solament diré que parlant amb un director d'un institut, que a més era president d'una entitat de, justament de directors a nivell d'àmbit estatal, deia realment l'educació inclusiva està demostrat que és la més eficient, no només eficaç, eficient, pel sistema, i que és un benefici, enriqueix els docents perquè els hi permet, els hi aporta més estratègies útils, no només amb aquell que més la necessita, sinó útils en general, i d'altra banda aporta major qualitat, vale? I millors resultats. Diu, això està més que demostrat, però costa. I costa, jo crec, perquè encara hi ha molts prejudicis.
És a dir, és por, també, el que no sé si tenim com por, és a dir, la diferència fa por.
Sí, però hem de dir que a vegades, en el cas de la discapacitat, pot donar por, però moltes vegades no és por, és estranyesa. I quan no es coneix, el que es fa és que s'aparta. Mira, posaré, fins i tot, fixa't, el meu home, jo tenia un fill amb síndrome de Down. I tenia el meu home, quan tenia 50 i pico anys, li detecten una malaltia que era degenerativa i de la qual finalment va morir. Era a nivell físic, va convertint el seu cos cada cop més en una presó, sí. No a nivell cognitiu, però sí a nivell físic. I el fet, quan finalment li va afectar a nivell de mobilitat, sí. I tenia que estar en cadira de rodes, doncs, us semblarà mentida, però si jo l'acompanyava, quantitat de vegades, per exemple, si anaves al metge, sí. O tal, quantitat de vegades que t'interpel·laven a tu, no amb ell. Vale? I ell, que era una persona orgullosa, s'indignava. Vale? Per tant, a vegades, quan no sabem tractar o no entenem la impotència, ens fa mirar cap a un altre costat, ens fa eludir. Si te trobes una persona que no entens el que parla, que t'està dient, sí. I no l'entens, et fa sentir tan malament que t'adreces a la mare, al pare, al germà o que sigui, perquè i ja no li preguntes amb ell o amb ella.
Clar, i l'estem apartant. L'estem apartant i no l'estem incloent, que justament és el que s'ha de reivindicar i es vol reivindicar amb aquesta festa el proper dissabte de maig, que avui es presenta al Miramar aquesta tarda a les 6 de la tarda, de 6 a 7 a 7:45 de la tarda, també amb actuació de la Colla Dimonis d'Olivella, amb parlaments, amb presència de la madrina, que és l'Alba Mestres Petit, i per descomptat amb la Margarida Saiz. Margarida, un plaer. Com sempre, tenir-te aquí a la ràdio. Gràcies.
El plaer nostre.
Gràcies. Ho deixem aquí. Tornem demà a les 9, que acabin de passar. Bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.